Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
I això també se'ls pot fer amb ells.
També es podria fer el mateix. Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu al Barça reservat, episodi 28 d'aquesta segona temporada. I som aquí amb el Xavi Campos, amb el Bernat Soler i amb l'Oriol Domènech. Què tal?
Moltes, Laia.
Em fa molta alegria sempre que...
Perquè, clar, a mi també.
És car de veure l'Oriol Domènech pel reservat.
Però ve poc, però quan ve...
Però quan ve, ve...
Deixa empremta,
ve com avui. Sí, que ve, a més, si l'Oriol Domènech ve al reservat i diu, escolta, jo crec que avui parlaré de Mercato... Ah! Llavors, alguna coseta direm. Però no començarem avui amb l'Oriol Domènech, tot i que té moltes ganes que estigui aquí, perquè, bàsicament, parlem amb tu, Bernat Soler, perquè avui ens fas una visita ràpida.
Sí, jo avui no m'esperaré que acabeu perquè he de marxar.
De fet, és que no t'esperes. Tu vindràs aquí a explicar el teu... No, he venit a hablar de mi libro,
sí.
De veritat, una mica,
sí.
No?
No, de mi libro no. He venit a hablar del libro de l'altre, que no hi és avui.
No, és el Ramon Salmurri.
Això tampoc és notícia.
Sí, perquè ara d'aquí una estoneta es fa la presentació del llibre que han fet el Ramon Salmurri i amb el seu pare, el Carles Salmurri, de històric documentalista de l'Avantguarda, responsable de l'Arxiu Històric. Futbol Club Barcelona, crònica fotogràfica de 1899-1992. És un llibre de fotografies.
Que xules, fotos de,
clàssiques, històriques. I el presenta ara, d'aquí una estoneta, i em va demanar que li fes una mica de presentació.
És a dir, tu presentes l'acte.
Jo presento l'acte, sí.
L'acte que comença d'aquí mitja hora.
D'aquí 40 minuts, sí.
A l'altra punta de Barcelona.
Sí, i no vaig amb moto.
Bé, no sé com ho farà, Bernat Soler, per tant, què volies dir?
Aquesta és la màgia del podcast.
Sí, del podcast i de la vida del periodista.
No, jo us volia parlar de... Recordeu aquesta denúncia de l'Osasuna sobre la suposada alineació indeguda d'Íñigo Martínez en el partit de Lliga, el que es va ajornar en el seu moment per la mort del doctor Carles Miñarro, que es va jugar el dia 27 de març, i segons Osasuna, doncs no s'hauria complert el termini que estipula la FIFA perquè Íñigo Martínez, que havia estat inicialment convocat amb la selecció espanyola, després pogués jugar al partit. Bé, és un renou del qual encara no hi ha resolució i sembla que s'allargarà encara durant uns dies. Bé, el Salmurri ja va explicar un dia precisament que el Barça havia rebut una advertència d'aquesta possible infracció, o com a mínim del que podia passar en les hores prèvies del partit. Jo us vull donar més dades d'això, i és que concretament va ser una periodista que va trucar al Barça i va dir, escolta, sabeu que l'Osasuna està pensant de denunciar l'alineació, la suposada alineació indeguda d'Íñigo Martínez? Ah, què dius? Sí, què dius?
I per què? No es podien imaginar ni el motiu.
Es va posar sobre la pista, que no ho entenien. No. I aleshores, ràpidament van fer les consultes, van fer la consulta amb el delegat, amb Carles Naval, van fer la consulta amb els seus serveis jurídics, i fins i tot també es va fer una consulta amb la Federació Espanyola, i a partir d'aquí va haver tranquil·litat absoluta, des del primer moment, em diuen, i per tant... Íñigo va jugar, per això va ser titular, de fet, si no estic equivocat, sense cap mena de problema, i d'aquí també el missatge de tranquil·litat que penjava. Però bé, va ser doncs una persona del nostre gremi que va posar sobre la pista...
No som tan dolents! Sí.
Però és que no és la primera vegada que això passa. Perquè fa molts anys, vull dir, en època de Josep Maria Bartomeu de president, i jo diria que d'Ernesto Valverde d'entrenador, però això és que, clar, que no tinc el partit concret, però el que va passar va ser el següent, que hi va haver un partit de Copa on hi havia la possibilitat que jugués un futbolista, que era d'aquests futbolistes amb fitxa del filial, que jugava en una d'aquelles primeres eliminatòries de Copa.
Xumi, el cas...
No, el cas Xumi no.
El Xumi va passar
i no sé què va passar.
Perquè el Levante
va trigar en reaccionar. Sí. No, va ser doncs aquelles èpoques. I hi va haver uns periodistes, concretament d'un canal de YouTube, ara està molt de moda, sentim les rodes de premsa que pregunten doncs de canals de YouTube, que a vegades ens fa gràcia sentir el nom, no? Más que pelotas, Iniestazo, ja és més clàssic el Gigantes, el 10 del Barça. Bé, doncs fa 10 anys això no era tan habitual, no? I un canal de YouTube, els responsables d'un canal de YouTube que segueix l'actualitat del Barça, van advertir al Barça. Ei, aquest jugador, compte que si juga, no us puc dir el jugador perquè és que no sé el nom, no hi ha hagut manera de treure'l, ho tenen molt amagat aquesta història. Pot incórrer en alineació indeguda. Ho van comprovar i era veritat. I era veritat. Això va alertar el Barça, va evitar que el Barça fes jugar aquell jugador en aquell partit que ha suposat l'eliminació a la Copa, i el Barça, com a recompensa, des d'aquell moment, va permetre que aquesta, aquest YouTube, aquest canal de YouTube tingués acreditació als partits i torn de pregunta a les rodes de premsa de l'entrenador. Si vosaltres tireu 10 anys enrere, tots aquests canals de YouTube que he citat ara no existien, però n'hi havia un que sempre preguntava. Doncs era aquest canal que va permetre doncs, estalviar-li al Barça un ensurt. De fet, diré el nom, perquè això...
Ah, digue, si el pots dir,
que,
no?
Que és El 10 del Barça, que és un canal de YouTube que històric,
encara és
que encara
vigent, no?
Sí, vigent, que exerceix un barcelonisme ferm,
sí, com a militant, reconeixement, com a agraïment a que els avisés.
Sí, sí, però a més, des de les altes esferes es va donar l'ordre, eh? És a dir...
Altes esferes de comunicació, vols dir?
No, no, de directiva. Sí, sí,
directiva,
sí. Ordres a comunicació i comunicació des de, diríem, la direcció de comunicació cap a les persones que s'encarregaven de gestionar les rodes de premsa. I des d'aleshores, acreditació
i
torn de paraula. Ara ja és habitual i estès, no vol dir que tothom que tingui torn de paraula ha fet algun tipus de gest d'aquesta manera.
Jo ho trobo bé, jo no sabia la història, jo ho trobo bé, però no com a agraïment, sinó perquè és una demostració de que el periodista està informat, de que està compromès, de que és rigorós, perquè és una informació que només tenia ell.
Sí.
I segur que hauria de ser una informació pública, perquè hauria de ser expulsat la temporada anterior, ja saber si amb el juvenil a la
Correcte,
Copa del Rei...
Sí, sí.
Un partit que demostra que està ben informat.
Sí, sí. Doncs des d'aleshores doncs, han tingut aquest reconeixement i el Barça es va estalviar aquesta possible
eliminació. I això s'ha anat prorrogant, no? Renovant.
Sí, el que passa que jo crec que ara també s'ha normalitzat. Ara ja veieu que doncs, fins i tot la fulla parroquial fa preguntes. No, ara no, ara no, que s'està...
No, ara ja són més curtes, no, ja no pregunta
sí,
tothom.
Sí. No, amb tots els respectes sempre pels companys que es dediquen a formats diferents per informar del Barça i que...
Doncs, i que cada any a més, i també s'acrediten sí, fora, vull dir, viatjant
sí,
i finals...
I, que no, i que no tenen... vull dir, que fan la seva feina com nosaltres fem la nostra, vull dir, que aquí no hi hagi cap tipus de malentès, però en aquest cas sí que és veritat que doncs, van col·laborar amb el Barça. I ara, amb el vostre permís...
Te'n vas a la presentació, que potser t'estan esperant i havien posat nerviosos els salmurris.
Us escolto quan pengeu el podcast.
Molt bé,
sí.
Que vagi molt bé.
Mercato i...
Varietés.
Gràcies, Bernat.
Adéu.
El Bernat Soler, que se'n va a la presentació del llibre del Ramon Salmurri, del Carles Salmurri, del seu pare, un llibre d'imatges molt, molt maco. I em quedo aquí amb l'Oriol i amb el Xavi. Amb l'Oriol ja sabeu, hem dit això de Mercato, ara en parlarem. Però com que sempre ens agrada recollir amb què havíem acabat l'altre episodi, vam acabar, just estàvem parlant del Gamper, perquè el Gamper sempre és un tema, i més quan aquestes temporades que estem jugant al Lluís Companys, es jugarà o no es jugarà, quan es jugarà o no es jugarà. L'any passat recordeu que va haver-hi aquella idea de jugar-lo fora, sí, i amb un club que aviam si podia ser que celebrés el 125è aniversari, tot això. Doncs és una idea, que l'any passat no va sortir, evidentment, no es va jugar fora, es va jugar aquí, però que aquesta temporada ha tornat a estar sobre la taula. La tornen a tenir. El Barça torna a tenir la idea sobre la taula de jugar al Gamper fora. És només una d'altres alternatives, idees que ara parlarem, perquè jo crec que està bastant obert el tema del Gamper, perquè, de fet, primer, més enllà de l'estadi, Lluís Companys, que si volen començar el Camp Nou, el calendari cada vegada és més ajustat, les gires, tornaran de la gira, la Lliga comença a mitjans d'agost, hi ha molts pocs dies, imagina't si has de jugar... Això ja seria perquè tot ha anat molt bé. La Supercopa d'Europa, vull dir, és que no tens dies pràcticament. I llavors sempre és un tema difícil de tancar el Gamper. Però la idea de jugar-lo fora la tenen sobre la taula. Però també expliquen que en aquestes converses del Gamper, clar, hi ha la part més optimista que diu no, és que el Gamper ha de ser el primer partit que juguem al nou Camp Nou. Dius, clar, però això és molt optimista. Però això què vol dir? Que es juga...
Que... A l'agost? Difícil.
No arribaran.
No, clar, és difícil. No, però clar, ara perquè han ampliat horari, perquè ja fa bon temps i no plourà tant, perquè podran avançar molt en les obres. Tot i així, jo personalment ho veig difícil. Hi ha una altra finestra, que és... Tu comences a Montjuïc, la Lliga, i a l'aturada de setembre aprofites, i el Gamper, encara que sigui... En comptes de ser...
Sense internacionals?
El primer... Bueno, sí, sí, sí.
No té cap sentit. Que jugues amb el Barça bé.
Bé, no sé, però és el primer partit del Camp Nou. No t'agrada.
No, semblar les eleccions, impossible.
No t'agrada.
Impossible.
Doncs hi ha aquestes opcions. Home, no, clar, Lluís Companys a Montjuïc el pot jugar com l'any passat al final i buscar-te un club que sigui centenari o 125 aniversari que es pugui jugar.
Aquest any en tens dos, eh? importants, el Milan i el Bayern acaben de celebrar com tu el 75 aniversari, crec.
Un Bayern-Barça aquí.
Ho pots fer triangular, Milan-Bayern-Barça.
L'Espanyol fa 125 anys a...
aquest any.
A l'octubre.
Sí, sí.
Ostres!
No, però no.
Seria bona, eh, pel Gamper, convidar l'Espanyol.
No sabia tan broma. Però no estaria tampoc malament, no? Com a mínim seria innovador.
No, però
tu pots parlar amb Milan o Bayern i fer-ho aquest any a San Siro o a l'Allianz i l'any que ve al Camp Nou.
Mira, no està malament. Segurament, quan han parlat dels clubs que fan 125 aniversari, que és la idea que tenien per tancar l'any, perquè és el Gamper que diríem, el Barça tancaria l'any, aquests clubs, doncs seria un super Gamper, aquest. Ara, clar, fer el Gamper fora, primer, bé, això és que no s'ha fet mai, no ho sé.
Una anada i tornada. Aquest any a Milano a Múnich i l'any que ve a Barcelona.
Bueno.
O un triangular i un cop a cada ciutat durant 3 anys.
Va, veurem, veurem.
Quines idees tens, eh?
No, sí, sí, però veurem perquè, ja et dic, la gira asiàtica no està tancada, però ja preveuen que fins al 3 d'agost, més o menys, estiguis jugant l'últim partit allà. Vull dir que tot va molt, molt ajustat, el calendari del Barça. I el tema de tornar al Camp Nou, jo no sé, vosaltres, o sigui, a tu t'arriba que són tan optimistes... Bé, l'optimisme sempre hi és,
sí,
eh?
L'optimisme és permanent i està molt bé ser optimistes. A mi m'ha arribat que en alguna conversa privada Joan Laporta parla del mes d'octubre encara jugant a Montjuïc. És una conversa privada, no la reconeixeran ni a nivell oficial des del club ni a nivell públic al president.
Però saps què vol dir mes d'octubre a Montjuïc?
Sí, fins a gener la Champions. Clar, és que aquest sí, sí. És el... Jo crec que aquí per això es marca una mica...
Jo és l'escenari que veig, eh? Jo és que ara seré molt pessimista en aquest sentit. Però jo veig tornant a Camp Nou al gener de l'any que ve.
Perquè la Champions, en principi, t'obliga a jugar tots els partits com a local a la fase Lliga al mateix escenari perquè no hi hagi greuges comparatius entre rivals, que un hagi jugat a la Fredor de Montjuïc i un altre se'n vagi al Camp Nou i allò sigui una caldera, si és que ho és, no? I en teoria, la norma de la UEFA és aquesta. Després, entre eliminatòries, ja vam explicar en el seu dia, aquesta temporada, que no hi ha una normativa estipulada i has de parlar amb la UEFA i dir-los, escolta'm, aquesta eliminatòria la jugaré en aquest estadi com a local i la següent, si em classifico, doncs la jugaré en una altra. I és la UEFA qui ho ha d'analitzar i et ha de donar el vistiblau. Però vaja, la normativa de la fase Lliga marca que has de jugar en el mateix estadi tots els partits i aquestes converses que no són oficials, evidentment, i són molt d'estar per casa, però indicarien que la idea que té el president, o com a mínim el marc on treballa, és continuar amb un joc al mes d'octubre.
És que et dic una cosa, un cop ja no has tornat aquesta temporada, la següent estaria molt bé tornar des del primer dia.
Necessitem tornar com a més aviat,
però
millor, també, per
el tema econòmic. Sí. És que aquest és el tema.
Però si no es pot, no es pot.
No, clar, no, però ells ho intentaran perquè econòmicament hi ha molt canvi. Han perdut 100 milions d'euros aquesta temporada per no tornar quan s'havia de tornar. Però és cert que això al gener del 2026 és el que diuen a tots els que han agafat seients VIP, llotges VIP, no els VIP del PAC desembre, sinó els altres.
És que les llotges VIP em sembla que és l'últim que es farà.
Sí, perquè va entre segona i tercera. Vull dir, com a molt podràs tenir seients VIP, els que estan a sota, darrere les banquetes, que aquests són els del PAC del desembre, diríem, i els que tinguis a la llotja, primera, segona, graderia. Però les llotges no estaran fetes. Per tant, però sí, no? Suposo. Bé, veurem com avancen les obres del nou estadi i a veure quan es torna i a veure què passa amb el Gamper. I a veure què passa amb la porteria del Barça.
A veure.
Perquè aquests dies no esteu veient... No, clar que ho esteu veient. Ter Stegen està parlant molt. Ahir va tornar a parlar. Després del partit amb el Borussia Dortmund va tornar a parlar. No, us ha arribat aquesta entrevista?
No.
A l'estadi. També va tornar a parlar i va dir que ell estava... Totes les entrevistes van en la mateixa línia, deixant de banda aquella que parla de Messi, la seva relació no gaire bona en moments. Ell diu que està a punt de tornar, que ja està bé, que tornarà a jugar aquesta temporada i que quan ja estigui a punt li farà toc-toc a Flick i li dirà soc aquí. Això ho està dient en totes les entrevistes. Vull dir, té unes ganes de jugar.
Segur que hi ha la Nations League, no? També. La Nations League jugarà a Alemanya, entre Stuttgart i Munich. I la vol jugar i té com cert compromís per part del seleccionador alemany, Nagelsmann, de comptar amb ell si està recuperat físicament. Ell veu la primera competició oficial amb Alemanya sense Neuer i la vol jugar.
Clar, i per això no para d'enviar aquests missatges de estic bé, i que em vegin jugar, com a mínim algun partit amb el Barça.
És humà i és comprensible. A mi em sembla que el problema principal del Barça en aquest moment de la temporada, que és un moment prou important, no ha de ser insistir tant en el debat a la porteria.
Però l'està generant ell.
És el capità. Uh-huh. A mi, o sigui, però és una qüestió molt personal. A mi no m'agrada que estiguem cada dos per tres parlant de si recupera, qui jugarà a Champions, que s'ha de donar de baixa Szczesny. Això no genera tranquil·litat. Jo crec que Szczesny tampoc li genera intranquil·litat.
Bé, no hi ha res que li generi intranquil·litat a Szczesny.
No, és un gran problema, però em sembla un punt egoista.
Sí, en un moment que l'equip és una base d'oli, que està viatjant i que està en el moment clau de la temporada, és un problema afegit, perquè al final és un problema. Perquè tenia el teu capità i titular indiscutible els últims 10 anys.
Però una cosa, si ell està recuperat, si ell està recuperat, què ha de dir? Que no vull jugar. Jo ho entenc, també, no?
Però no dir-ho com dius tu cada dos per tres.
Però ara està fent les entrevistes perquè ara ja està animat. I per això diu...
Perquè interessa. Bé, és igual. Després semblarà que amb Ter Stegen ja tenim un objectiu per alguna crítica que ha fet a la ràdio per temes personals. No, no, en cap cas.
Perdona. I el reservat.
El reservat perquè va ser... Ah, home, perquè vas explicar que
una,
havia parlat
una conversa
amb Deco.
Que tampoc era tan... Però així que deixem aquest tema. Però la idea, jo deia, la idea de la porteria, independentment o esperant a veure què passa amb Ter Stegen i amb Szczęsny, si Szczęsny renovarà una temporada més o no, aquesta és una carpeta que fa setmanes també que hem dit que Deco té sobre la taula i el mercat ho va d'això. Perquè aquesta idea, la idea que té el Barça amb la porteria, quina és, Oriol?
Tu ho acabes de dir. En principi, per la temporada que ve... seria renovar Szczęsny un any més i que compartíssim porteria amb Ter Stegen.
Això seria la situació el mateix, ideal...
És la que hi ha al cap de la direcció esportiva. I en principi jo crec que és la que acabarà sent.
Sense Iñaki Peña.
Perquè jo crec que encara que Ter Stegen torni, que tu no tens la certesa, després de la greu lesió que ha tingut, que torni al 100%. Llavors, per tant, tu has de tenir un segon porter de molta garantia. I per Hansi Flick és evident que el seu segon porter de garantia no és Iñaki Peña, sinó que seria Szczęsny.
Sí, això...
Tant, jo crec que l'ideal per la temporada que ve és que compartissin porteria ells dos.
Sembla que serà això, no?
És el que és la idea.
Però, no, tot clar, i així, però... Deco segueix
perquè,
mirant porters.
Clar, perquè, sobretot per el 2026, la idea del Barça és fitxar, com a mínim, segur, un porter, que seria el substitut de Szczęsny.
Però m'estàs parlant de l'altre any, eh? Sí, si 2000, tot va bé.
2026, evidentment. I estan mirant d'un segon porter, també. En funció de com estigui Ter Stegen, si està per renovar, si està per continuar, com queda després de la lesió, però mínim un porter i amb possibilitat de firmar-ne a dos. I per això estan mirant tant Mercato en la nivell de porteria.
Deco està mirant molt Mercato a nivell de porteria. Sí. Fa temps que ho està mirant, fa temps que és un tema que ell té entre cella i cella i és un tema important per Deco, no sé, prioritari, però sí important, i té una llista de porters, evidentment, i unes prioritats. I tu en saps alguna d'elles?
O sigui, jo dels porters que tenen a dalt de tot de la llista, jo en dic un.
Que, és el que està a dalt de tot, eh? Que... T'atreviries a dir que està entre top 1, top 2 de Deco, ara mateix? Top 3, top 3.
Potser diria que és un dels tres porters que més agrada, podria dir, sí.
Li agrada, que vol dir que l'està fent un seguiment intens?
Et puc dir que ja han passat diferents filtres, s'ha parlat amb el seu entorn, i Deco ja l'ha vist en directe.
Ja l'ha anat a veure, en directe.
Quan un director esportiu va veure un porter...
No, si es mou...
El director esportiu va veure jugadors de camp. El porter és quan ja ha passat els filtres dels tècnics del club i diuen, aquest es pot anar a veure.
És un porter...
Això és el que va passar amb Ter Stegen, que va passar molts 15. Filtres d'entrenadors de porters, dels juvenils, dels infantils que anaven a veure.
Però el director esportiu era
Zubi, no?
Però Zubi va ser l'últim que el van a veure. O sigui, abans de Zubi van anar a veure'l 8 o 10 tècnics del club. No sé si ha passat el mateix amb aquest entrenador porter, però vull que quan hi va el Deco és perquè suposo que ja tenen clar que és un porter de garanties.
És un porter de la Lliga Espanyola o d'Europa, d'un club europeu?
De la Lliga Espanyola.
De la Lliga Espanyola, eh?
I quan dic que Deco l'ha anat a veure, no ha sigut un partit contra el Barça, evidentment. Contra el Barça ja l'ha vist, però ha anat a veure altres partits.
Altres partits. De la Lliga Espanyola, de clubs que estan entre els quatre primers?
No.
Per entrar a Europa?
Sí.
Quin és Campos, quin creus, quin pot ser dels porters dels equips?
No és difícil.
Sí, segur el tens al cap.
Sí, sí, el tinc al cap, però prefereixo que el diguis tu.
Quin és el porter? Oriol Domènech, quin és aquest porter que Deco ha seguit intensament, l'ha vist ja en directe, perquè ha passat tots els filtres al club i el tre a dalt de tot de les prioritats com a futur porter.
Àlex Remiro, de la Real Societat.
Home.
Bon porter.
Bon porter.
Centrat.
Quan acaba el contracte?
Acaba el contracte el 2027, però em sembla que té una clàusula que el 2026, un any abans, li baixa molt la clàusula. Que també és normal, perquè quan un jugador arriba a l'últim any de contracte sense renovar, igualment també és molt més barat que... Bé, que això és de calaix, però igualment per contracte el 2026 surt molt assequible. No sé la xifra, però surt assequible.
Home, doncs seria un bon porter, però clar, 2020, aquest seria,
2026,
per exemple...
que és quan el Barça vol fitxar un porter. Clar.
Si et fas Ter Stegen, Àlex Ramiro, i encara, si no, encara necessitaries un altre.
No. O sigui, el segon només és si Ter Stegen no està per continuar.
Ah.
I buscaré un porter encara de més nivell que Ramiro, entenc, eh?
Això ho desconec. Home, l'Alex Ramiro és internacional i em consta també... Això m'ha semblat veure-ho a Anglaterra, que l'Aston Villa, una Emery, també estan darrere d'ell.
I Joan García, el porter de l'Espanyol, en quin...
Jo crec que el nivell de qualitat...
No, dic a la llista de Deco. Com deu estar?
Jo crec que Joan García està a la llista...
Dels grans d'Europa.
I de tots els grans d'Europa, a dalt de tot.
Sí, sí.
Vull dir que segur, sense saber-ho, però segur que està a la llista de Deco segur, també.
Doncs el Mercato que ens porta l'Oriol Domènech.
El que no sé si el Barça està per fitxar un jugador de l'Espanyol.
I l'Espanyol per prendre un jugador del Barça, no? Hi ha la clàusula, que és a prop dels 30 milions d'euros.
Quan hi ha una clàusula pel mig...
Hi ha l'Atlètic de Madrid, al darrere de Joan García,
hi ha l'Arsenal, també.
Hi ha el City, que Ederson també té més dels 30.
Sí, sí.
Home, bueno. Que Joan García donarà el salt aquest any, això és evident.
Doncs això ja ho seguirà el Sergi Andreu a l'Espanyol. Què passa amb Joan García?
Espanyol reservat.
Nosaltres ens quedem amb aquest nom.
El Barça no el veig.
No? Però per el passat perico, precisament?
No, o sigui, perquè jo crec que marxaria ja i l'any que ve...
És massa d'hora, massa aviat.
Com diem, el Barça per l'any que ve no crec que tingui necessitat de porteria.
I si el fitxa el Barça seria per ser suplent, en teoria, l'any que ve...
I a tot això, Iñaki Peña, jo crec que és l'únic jugador que s'ha quedat despenjat d'aquest Barça de Flick.
Ansu.
No, ara us diré, perquè Ansu és cert que no ha jugat bé, ha jugat amb el Borussia Dortmund, va jugar uns minutets per donar descans a la Mino, perquè ja tenien aquesta idea al cap, i tant de bo puguin anar jugant més minuts abans que acabi la temporada. Però quan preguntes per Ansu, ell personalment ho està passant molt malament, és cert, és evident, no, si no jugues ho passes malament, però et destaquen que Flick, o sigui, ell no se sent, com us diria, exclòs de la dinàmica del primer equip, malgrat que no jugui. És a dir, que no se sent abandonat. Això, normalment, quan un jugador està tan apartat com està, és evident que s'ha quedat fora de les convocatòries, tenen la tendència a sentir-te ja doncs, que gairebé no formes part de l'equip. I Flick té, i el seu staff, té aquesta habilitat de tenir tothom enganxat al grup, al vestidor. Per què? Perquè et diuen, si Ansu, per exemple, no juga, però quan acaben els partits, encara que no hagi ni escalfat, ell té el seu entrenament individual, que acaben els partits i fan allà el Lluís Companys i entrenen, té les seves pautes... No, són tonteries, però que els jugadors ho tenen en compte. Té els seus vídeos de treballar, com si hagués de jugar, de treballar coses molt específiques. Llavors, ell veu que l'staff no l'abandona i que el Flick no l'abandona. I això fa que el tinguis, malgrat que evidentment no és la situació ideal, que estigui connectat amb el grup. No estic dient que això, potser a l'estiu, de tota manera, ell evidentment buscarà una sortida. Però que aquesta capacitat que té Flick i el seu staff de connectar jugadors, potser, per això deia que només potser Iñaki Peña és qui s'ha quedat una mica despenjat. I Christensen veurem, que és l'únic que ara ha entrat, però veurem. I a més, amb Ansu...
Ansu també té el recolzament del grupet d'amics. De Valde, de Gavi, que estan molt sobre de Pedri, que fan molta vida fora del club, Eric, que són amics de tota la vida. Vull dir, jo crec que té molt recolzament del que és el 5 o 6 companys de vestidor que estan molt a sobre d'ell i que l'estan ajudant molt dintre i fora del camp, del dia a dia.
Hi ha un... A més, me'n recordo, a principis d'any, Flick va demanar vídeos, molts vídeos de jugadors que no juguen, però són de la casa, el demana vídeos d'imatges antigues, per exemple, no? D'ells de petit. I li van fer un recull d'Ansu a la Masia i fins que va arribar el primer equip i en principi el primer equip. Va veure el vídeo i Flick va flipar. Va dir... Es va quedar com dient... Ostres, això... O sigui, com dient... Això ho pot fer... És a dir, jo, si recuperem aquest jugador, pot ser aquest Ansu, però de moment està lluny de tenir el seu...
És que és una pena. És que l'Ansu que va debutar amb el primer equip del Barça, no et diré que era la Mindara, però molt semblant.
Tenia molta relació amb el gol.
Molta qualitat, molt gol. Hosti, va debutar amb la selecció espanyola i el primer dia també va sortir... és que era un jugador super top, super.
Per si has escoltat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.